modulada, últim dia del mes de febrer, i ens diuen l'IPC es dispara fins al 7,4%, la taxa més alta en 33 anys. I a regla seguida ens diuen que l'encariment es deu sobretot a l'increment del preu dels aliments, de les begudes no alcohòliques, dels carburants i també de l'electricitat. Que no tenim prou si ens encarissen tot això? Mos ho han encarit, lo que és tot, però tot. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
Dissabte eren tots puríssimeros, o almenys 1.800 puríssimeros hi havia en l'estadi La Ceràmica. Clar, no, entonces de blau, 1.800 puríssimeros de l'Espanyol. I se'n van anar, que s'havien passat al bando dels rosarieros, no? Perquè com van perdre, es van golejar a tope. En fi, Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Este fin de setmana, tot el fin de setmana espiant, no?
Sí, totalment. Espiant, jo no, eh? O sí, o no.
Una bona periodista espia on està.
Val, això és de veres. Val, tens tota la raó del món. És veritat. Uh-huh. Val, sí, sí. No, i de veres.
Dona't compte que...
Bé, també hi ha dies que descansa, no?
No, no, perquè el món...
Això portes en la sang.
Sí.
Hi ha una alerta que les empreses taulelleres podrien entrar en pèrdues si la guerra s'allarga.
Sí.
Una caiguda històrica del ruble perquè es desploma vora el 30% per les noves sancions a Rússia.
Sí.
I l'electricitat arriba al preu de l'any més car aquest dissabte, 261,11 euros teníem el preu de l'electricitat. I, ojo, perquè clar, ens diuen, en febrer puja l'IPC i no és de veres. És que, veuràs, els titulars són boníssims i clar, com no és economista, pues no investiga. Però clar, ahí estem nosaltres, som les viejas del vicillo, tu i jo, saps, Maria? Clar. N'hi ha els economistes, i tu li preguntes a un economista, li dius, ei, el 7,4% en febrer, i diuen, no, perdona. És que resulta que aquest IPC és un IPC adelantat i medit antes de que la guerra d'Ucrania se posara en marxa.
Clar.
Per lo tant, i 7,4%, que ens pugen, vale? I que se dispara, és la major pèrdua de poder adquisitiu de salari en 3 dècades. I tot això ha preguntat en el mes de gener, val? Que no estava declarada la guerra d'Ucrània. Per lo tant, cuidao en lo que anem a enfrentar-nos, perquè ens diuen que sobretot l'increment, ho diuen, ateneu, inflación subyacente excluyendo energía y alimentos se dispara un 3%. Está entre la inflación subyacente al 3% y la inflación. Y claro, el que no entén diu, a veure, i jo em posi més i diem, a veure, l'increment es deu a preus d'aliment, begudes no alcohòliques, carburants i electricitat. Senyores,
la vida,
que han perdut poder adquisitiu,
sí, totalment.
Que si guanyes 2.000 euros, aquests 2.000 euros tenen un valor en una inflació en este moment, i s'ha pujat de l'IPC, és dir, sí senyors, i sense que mos afecti encara la guerra d'Ucraïna.
Sí, totalment, no? Estaríem parlant no d'una pujada que tindríem que celebrar, sinó d'una inflació grossa que se'ns està venint damunt, no, Susana? Que ese és el tema. O sigui, perquè a més jo he vist, no, durant tot el matí que en Twitter ha sigut l'IPC trending topic quan tindríem que estar parlant d'aquesta inflació dels preus, perquè, i a més que el nostre valor adquisitiu no ha pujat, no? O sigui, els nostres salaris no podem fer front a tota aquesta inflació que se'ns ve damunt. Per tant, no sé, Susana, valoracions cadascuns, no?
Sí. I ojo que esta dada encadena la seva 14 taxa positiva consecutiva. Uh-huh. O sigui, que això no va a la baixa. I a més, per si tenim... Clar, el que primer es afecta és el bolsillo, és dir, clar. El que primer mos fot és el que ens rasquen el bolsillo. Bueno, no. Lo que més ens afecta a tot el món és la salut, lo primer, però després el bolsillo. I quan ja ens entenem d'això, ara resulta que Putin activa la seva força nuclear i amenaça Occident. Sabeu que n'hi ha una cita per a negociar en una ciutat situada en Bielorússia que té els dos que està pròxima entre les dues fronteres, no? Pues bueno, Putin diu: "Cuidao, perquè jo active la meva força nuclear i en un moment donat". I n'hi ha un titular que diu que Europa ensenya les dents en més sancions. O sigui, se pisa les sabates de Putin pa que se constipe. Home, per l'amor de
Déu. Susana. Sí, sí, molt bona reflexió. O sigui, no crec que les sancions li faran molt de mal a Putin. Però és veritat que, o sigui, no pots parlar, o sigui, enfrontar-te amb sancions quan ell està també parlant d'accions nuclears, no?
Europa també diu que va ajudar en ajuda militar a Kiev.
Sí.
De tots els modos, a mi me preocupa molt com a la província de Castelló li afectarà el sector tauleller si la guerra s'allarga.
Sí.
És dir, preocupa tot. Preocupa que Putin diga que activa la seva força nuclear, això preocupa sí o sí, perquè evidentment això és que posa en riesgo la salut i la vida de la humanitat. Estem parlant de la vida de la humanitat, perquè així, això me preocupa molt i veiem a veure com s'aniran desenvolupant este... Claro, perquè tu me dies fa un moment, que hi ha una última hora i dies en este moment que volien, hi havia una última hora.
Sí, el president d'Ucrània, Zelensky, havia demanat l'adhesió immediata a la Unió Europea. I jo, clar, estava dient, és que això ara és impossible de fer-ho, no? Fins i tot hi ha països actualment, com són Suècia i Finlàndia, que estan demanant entrar en la OTAN per previndre les conseqüències que puguen tindre per part de Rússia, com ha invadit ara mateix Ucrània, no? I clar, més enllà, demanen a aquests països això i Rússia encara se fica més xulesc, no? En plan, ni se vos ocorreix que entrar en la OTAN perquè vos invadiré també, no? I estem parlant de uns llocs, Finlàndia i Suècia, que sabem que han sigut i són exemple dels països de benestar, no? Que sempre han
practicats
dut molt bé.
Practicats no a la guerra.
Claro.
Però és que una hora antes de lo que tu m'estaves dient, Zelensky dia que posarà en llibertat als presoners en experiència militar que vulguin unir-se al combat. A veure, Maria.
Que t'ho imagina't.
Sí. Imagina't?
No,
clar,
no
és que allò deu de ser un cacao.
Mira, jo l'altre dia, perquè clar, abans, no, en les guerres, no hi havia dones, no? I actualment sí que una dona pot agafar una arma, no? I s'han difundit imatges, no? D'aquestes persones que han tingut, o sigui, que són mestres, que podrien ser qualsevol, o sigui, és que si a mi ara me digueren que tens que anar en un arma a defensar el teu país, és que ploraria, Susana, i mira que jo estime molt la meva pàtria, però és que ploraria, però ploraria que ho tinguera que fer Víctor també. No, no estem sent conscients de lo que està passant, no, Susana? Sí.
Perdó. A més, tu m'has dit que venies sentint una entrevista.
Sí, Josep Borrell.
Josep Borrell. I ell no estava tranquil.
No, no ho estava. Fins i tot li han preguntat, no, si ens tenim que alertar per el tema d'aquesta amenaça de Rússia, i ella ha dit clar que sí. O sigui, és que no li ha tambalejat la veu al dir que sí, i que li pareix una botxeria que estem parlant d'això, no?
Veiem les imatges, la diferència que hi havia entre Putin i el president d'Ucrània, en la com Putin feia declaracions i gestuals de poderío, no? De ningú dubte, i com el president d'Ucrània estava tremolós. Ell sap ben bé a lo que van enfrontar-se i sap ben bé que serà una massacre, i que en un moment donat ell dubta a l'hora de dir-li a la gent: poseu-vos, posicioneu-vos, perquè clar, tu envies a la gent al matadero, és dir, és que...
I aun així estan tots, o sigui, vaig a dir-lo col·loquialment, no? Flipant, o estan tots que encara així l'exèrcit ucraïnès està fent una tasca brutal perquè encara les tropes no han arribat a Kiev com s'esperaven i que estan mostrant la seva resistència, no? I que fins i tot l'alcalde de Kiev s'ha ficat a les armes, Susana, per a defendre i combatre. O sigui que... No, m'agradaria veure també que els polítics s'estan implicant, no? També, Susana.
En fi, Sí.
N'hi ha un president de futbol que ara mateix està en Bielorússia en la negociació.
Sí, perquè per lo vist, clar, també n'hi haurà sancions.
Després ho explique, però n'hi ha un president de futbol prou important que està ara mateix en la negociació entre Ucrania i Rússia.
Sí, el temps de l'esport ens explicaràs perquè és que repercutís en tot. De tots els modos, avui és el dia d'Andalusia.
Sí, sí.
El 28 de febrer, dia d'Andalusia, felicitar a... Bueno, felicitaríem a tanta gent, perquè si n'hi ha tanta gent d'origen andalusos, que felicitaríem a moltíssima gent, i tots, d'alguna manera, avui som tots un poc Andalusia. Si comemora el dia de la celebració del referèndum, el dia 28 de febrer, sobre la iniciativa del procés autonòmic d'Andalusia de l'any 1980, que va donar autonomia plena a la comunitat andalusa. Abans de la celebració del referèndum, aquest dia s'identificava més amb el 4 de desembre, quan se celebrava les grans manifestacions autonomistes de 1977. És a dir, dona't compte que veiem un país en guerra, que el que vol és ser un país, i estem donant i felicitant a el procés autonòmic d'Andalusia quan se li va concedir esa
autonomia.
Exacte, com tantes i tantes. Pauseta de publicitat de les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación, siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
M María, notícies?
Pues mira, Susana, es comencem parlant del Partit Socialista de la província de Castelló, perquè el seu secretari general, Samuel Falomir, ha evitat al final que hi hagueren primàries a les comarques de Castelló gràcies a que en la recta final de la campanya en les dues comarques en les quals hi havia dos candidats s'ha aconseguit sengles acords d'unitat. A la Plana Baixa ha sigut l'últim territori en el qual s'ha segellat un pacte. L'actual secretari general, el nulense Adrián Sorribes, de la confiança de Falomir, ha fet un pas al costat i s'integra dins de la llista de José Vicente Andrés, de la Vall d'Uxó, i molt pròxim a María José Salvador, és a dir, l'exsecretaria provincial d'Ernest Blanch.
María, me dices què opines sobre este, perquè el coneixem ben bé.
Sí, primer, val, primer.
Me pareix que el que ha fet Adrián Sorribes ha sigut un acte de generositat grandíssim. Uh-huh. Uh-huh. És dir, nosaltres coneixem com treballa i lo generós que és. I en este cas ha fet un acte de generositat grandíssim.
També s'ha aconseguit un enteniment d'últim moment de la mateixa forma en el cas dels Ports Maestrat, on Santi Pérez es retirava i deixava a Ana Besalduc com a nova secretària general de la comarca després d'haver negociat la integració de membres de la candidatura de l'alcalde de Forcall en l'equip de l'alcaldessa de Sant Mateu, Susana.
Falomir, en vez de fer una purga, ha optat per la integració. Uh-huh. I de moment també les agrupacions comarcals que foren l'eslabó, van ser l'eslabó per el que va es començar la renovació actual. Falomir està actuant d'una forma honesta. Espere que tots els del seu alrededor entenguen com està actuant Falomir.
Ara parlem, Susana, de la Diputació de Castelló, perquè José Martí aplaudeix la posta de Correus per ampliar els seus serveis en el món rural i facilitar a la ciutadania gestionar rebuts mitjançant els carters, no, Susana? Mm. Que menys, no? Per evitar aquesta despoblació que menys que Correus faça la seva tasca, no? Parlar també d'un succés que s'ha produït perquè la Guàrdia Civil deté a 6 persones implicades en un delicte de robatori i un altre d'encombriment comesos a la localitat de Borriol, no, Susana? I ja ens venim a a Vila-real per parlar de diversos temes. El primer és que Benestar Animal ha llançat ja per fi la campanya de Gats de Barri, que és un programa de formació d'alimentadors i un pla d'esterilització per el control de les colònies felines a la nostra ciutat de Vila-real. Me'n recorde, no?, que la regidora de Benestar Animal, Míriam Caravaca, va estar un dia així i ens va parlar d'aquest programa que per fi es llança, no? Ara parlem també de que Vila-real invertirà altres 685.000 euros per a la modernització de 3 àrees industrials amb subvenció de l'IBASE. La regidoria de territori que dirigís l'edil Emilio Biol detalla que el projecte de major inversió amb 250.000 euros correspon a l'àrea industrial del nou clúster de la innovació ceràmica al costat de la carretera d'Onda, concretament a l'entorn del carrer Senda Pescadors, on es preveu la millora d'enllumenament i la creació d'un carril bici per a continuar ampliant la xarxa de vies ciclistes que ja connecten gran part de les àrees industrials. També parlem que l'Ajuntament declararà la raça canina del ratoner valencià com a patrimoni cultural i històric de Vila-real amb motiu de l'important arrelament d'aquesta espècie a la nostra ciutat, fonamentalment des de principis del segle XXI. La iniciativa sorgeix del de Cerva, que és el club espanyol del ratoner valencià, en el qual es va crear en 2010 a Vila-real amb la intenció d'agrupar els aficionats del ratoner valencià de tota Espanya i treballar per la seva defensa i promoció mitjançant congressos, fires o concursos. Fins i tot aquest cap de setmana han tingut el seu congrés que tenen així dins d'aquesta programació de les festes fundacionals de Vila-real, Susana. I ara acabar per a dir que Vila-real abandera la innovació ceràmica amb la presentació de Fotocer, un projecte de I+D+I per a desenvolupar la primera ceràmica fotovoltaica sense impacte estètic. Algo molt curiós, no? Perquè sabem la problemàtica que arrastrem, no?, per culpa de la Magda i aquests problemes que té les plaques fotovoltaiques, pues veurem com se desenvolupa aquest projecte d'innovació per implementar-lo en la ceràmica. Tindrem demà a Juan Carda, que és director de la catedra i que està ajudant a promoure aquest projecte. Susana.
A mi esta notícia m'encanta. Mm. L'únic que no m'agrada ha sigut el principi del titular que diu a bandera.
Sí, no?
Cuidao les banderes, que hem tingut lío en les banderes. En un ratet tindrem així a José Ramón Ventura Chalmeta, que ja no és regidor de Podem, és regidor de Confluències per Vila-real, i ens contarà com ha acabat o com, què és el que va passar en l'assemblea que van tindre en la seva formació en divendres per la vesprada, després de que verbalment li comunicaren que l'havien suspès temporalment de Podem.
Sí, Susana, sí. Dir no, que sé que els nostres oients, no, que són habituals, notarien que el passat divendres no vam tindre el nostre col·laborador habitual de, en el que acabem la setmana, que és Santi Cortés, no? Que sàpiguen que a voltes en la ràdio doncs, té que primar moltes voltes l'actualitat, sobretot darrere d'aquest embolic que es va formar a l'Ajuntament per aquesta suspensió de Chalmeta, no? Per tant, avui tindríem a Santi Cortés, comprenguem que és una cosa que està gravada, per tant, pues això parlarem del dia d'Andalusia, o sigui, que ja teníem preparat i que millor que fer-ho avui, que és el dia. O sigui, que...
A més, és actualitat màxima perquè realment el dia d'Andalusia no era divendres, sinó que era avui. Maria, deixeu-me dir només una cosa. Les forces d'esquerres preparen el terreno per a la confluència electoral, parlant de confluències. Seria suïcida, diuen les dues forces, i ara et diré quins, seria suïcida afrontar-la des de la divisió. Aquestes forces parlem de Compromís i de Unides Podem. La líder de Compromís, Mònica Oltra, adverteix en el sext congrés d'iniciativa de la guerra cultural que planteja la dreta, mentre que el líder d'Unides Podem, Héctor Illueca, senyala que les formacions parlen la mateixa llengua. Donat compte, si parlem, Maria, d'aquests actes, el que tu i jo vam estar presents, on van estar celebrant el passat mes de novembre, va agrupar a Díaz, a Colau, a García i a Oltra i a Fátima Hamed, va servir com a plataforma de treball en busca de projectes polítics. I Mònica Oltra ens dona un titular, atentos, ojo, costa un poc al final perquè l'última paraula es deixa un poc així noquejats.
Sí, tens que pronunciar-la tres voltes.
Mònica Oltra diu: tenim una forma de fer política més horitzontal, més amable i menys fàl·lica.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer.
Ara sí, el Villarreal és severo i contundent en un 5-0 en l'Espanyol.
5-1. I 4 gols del mateix, de Pino.
Bueno, lo dels quatre gols, això és una cosa històrica, per lo vist, per lo que he anat llegint, no? No s'ha aconseguit massa voltes, no, en el Villarreal.
No s'ha aconseguit massa voltes i la veritat és que ha superat molts rècords de precocitat de marcar en quatre gols, de fer-los pràcticament en 53 minuts, o sea, molts rècords els ha batut el jugador Jeremy Pino del Villarreal.
Diu que va ser Toko Ekambi, també que va marcar 4 gols, per lo que jo he estat llegint, i sin embargo diuen que el primer jugador en anotar 4 tantos en la categoria nacional va ser Sebastià Nadal, pare de l'actual delegat Xisco Nadal. Això és una publicació de Santi Vila, Ramon, que tot el món el coneix, i ell ha anat fent-nos un recordatori de tot el que ha sigut el Villarreal Club de Futbol, i ha llegit precisament això.
Seguim els sextos en la classificació, 42 punts, tenim la Champions a 3, i el dissabte un altre partit en Osasuna, en Pamplona, a veure si el podem traure. I després el personatge del cap de setmana està sent, òbviament, l'amo del Chelsea.
Claro.
Roman Abramovich. El divendres, crec que per el matí, en el Parlament Britànic, un diputat, Chris Bryan, de Cardiff, del Partit Laborista, va dir que hi hauria que sancionar a tots els empresaris russos que tinguin una vinculació directa amb Vladimir Putin. Òbviament, Roman Abramovich té una vinculació directa perquè ha sigut representant del partit de Putin en, diguem, el Senat de Rússia, perquè és com una càmera regional. Per lo tant, si sancionen, el president del Chelsea va a l'aire.
Jo sé que tu, això és el que ens avançaves en el moment.
Avui està en Bielorússia intentant negociar entre els dos països.
Arribar a un acord, no?
De fet, la filla de Roman, crec que el divendres, va ficar en Instagram un post dient: esta no és la guerra de Rússia, és la guerra de Putin.
No, sí, a més, en la Fórmula 1 hi han hagut, sí, cotxes que han retirat, sí, les, sí, marques russes, no? Fins,
sí,
i tot.
Sí, o sea, la final de la Champions ja també s'ha anat d'allí, serà en París. I, bueno, dir que l'única que encara no s'ha posicionat clarament és la FIFA, però també està quedant retratada este cap de setmana, perquè en l'últim Mundial, en el 2018, la foto del partit inaugural és Infantino, president de la FIFA, a un costat Bin Salman, heredero d'Aràbia Saudí, i a l'altre costat Vladimir Putin.
No, sí, això te n'anava a dir, no? Ens peguem colps al pit llevant la publicitat russes, però dels Emirats Àrabs no passa res, no?
No, que als Emirats Àrabs no mirem encara.
Jo crec que això, els sabeus, perquè també ens donem compte de lo que està passant, i com no està, no n'hi ha focos mediàtics damunt, no estem posant ningú tipus de mesura en quant a col·laborar, no, o almenys si col·laborem en amagar, en no destapar, clar, en no posar-lo a llum.
Bueno, dir també, parlar de Rafa Nadal.
Va tornar a guanyar un torneig en Mèxic, en Acapulco.
Val. Això recordar-ho també.
Maria, publicitat, i anem a posar el programa del Dia d'Andalusia.
Te lo digo yo, ¿quién es Violet? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violet? Y se lleva mi corazón.
Estás a la 92.2 FM.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Hey!
tranquils, no hagueu canviat de cadena, seguim encara en Ràdio Vila-real. Però és que dilluns és un dia molt especial, perquè és el dia d'Andalusia, i clar, ja sabem vostès que sí, a la nostra Vila-real hi ha un fum de gent que va vindre a viure, no?, des d'Eixa Terra per guanyar-se la vida, i per a ells va a aquest programa dedicat per Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia. Entre ells la part de la meva família.
Sí,
per
no?
Tant, Andalusia la sent molt en el cor, perquè de menut i de gran doncs he viatjat moltíssim a Andalusia. És la terra de la família de ma mare, encara que ella ja se'n va vindre de Montsovi, no sé si eren 7 anys o així, però hi ha moltíssims vilarrelencs i vilarrelenques que sentiran este himne de la bandera blanca y verde que vuelve sí. tras siglos de guerra a decir paz y esperanza en un día como avui, després del que va passar ahir amb Ucraïna. Paz y esperanza
sí.
és precisament el que necessitem. I doncs, per això...
Sí. Doncs sí, jo te agafo el relleu, no?, que la meva família també ve d'Andalusia i bé, no?, els meus arrels també són d'allà un poquet. Som mig andalusos, mig valencians, eh?
Sí, sí, efectivament. O almenys jo a aquestes arrels mai he renunciat, perquè és part de la nostra història familiar, ni més ni menys, és el que hi ha.
Parlem del dia d'Andalusia, que és el proper dilluns, no?
El 28 de febrer. Mm. És el 28 de febrer, bàsicament, perquè va ser quan se va votar el referèndum, doncs tindre una autonomia andalusa, però que ja mesos abans d'aquell moment doncs havia hagut nombroses manifestacions a favor de l'autonomia andalusa.
No, sí, jo t'he de dir que quan vivia a Madrid era un dia assenyalat en el calendari, perquè com les meues companyes també eren andaluses, no? A més, este himne de vegades també sonava, eh?
Sí, és un himne molt, molt curiós, no? Uh-huh. Abans he llegit unes paraules, una part està en el mateix estandard, la mateixa bandera, uh-huh. no?, d'Andalusia. La composició és del republicà andalús José del Castillo de Díaz, i la lletra de Blas Infante, que quasi que se li considera el pare o com un pare de la d'Andalusia o de la pàtria andalusa, si volem dir-ho així. El compositor José del Castillo va ser director de la banda de l'Hospicio del 1928 al 33. Este músic era maçó. Un dia parlarem dels maçons de Vila-real. Mm. A Vila-real també teníem maçons, tenim de tot, eh?
Sí, sí,
sí. Va estar empresonat a Burgos, va tindre una acadèmia de cant, però l'autor de la lletra, que va néixer al 85 a Màlaga, i va ser un polític, era un polític nacionalista andalús, que, com tots sabem, doncs va ser assassinat, condemnat a mort pels franquistes el 4 de maig de 1940, dia important també per als andalusos, no?, per tot el que representa Blas Infante. Era, com dic, un intel·lectual que va fer 14 obres, va editar, va arribar a escriure més de 3.000 manuscrits, estava en contacte en els jornalers andalusos. Tot això als andalusos vos sonarà, de què són els senyoritos i totes aquestes coses. I també hi explica una de les coses curioses, és l'origen d'aquesta bandera andalusa blanca i verda, no?, que en romàs andalusí s'anomenava Arboraida, proclamada així, o que arranca esta bandera en l'assemblea de Ronda de 1918, i el que explicava Blas Infante és que el verd és l'estandarte de la dinastia dels Omeia Andalusíes, i el blanc el símbol del perdó entre els almohades, per tant el representant de la gent i el representant del perdó, i l'escut està Hèrcules, perquè Hèrcules diu la mitologia que viatja a Eritella, que era una de les illes sobre les que se van fer Cádiz i San Fernando, i això també està present diguem-ne, esta referència mitològica en la bandera d'Andalusia.
Però fixa't que em quede, no?, en esa essència de l'Andalus, no?, que té Andalusia i que veu fins d'ahir quasi el seu nou nom, imagina, no, Santi?
Efectivament, el terme l'Andalus, en un principi, com sabem, igual que passa amb la paraula sefarad, que utilitzaven els jueus, se referia a tota la península ibèrica musulmana. Però quan comença anem a dir-li Reconquesta, encara que hi ha historiadors que diuen que això no va existir, però bueno, ja sabeu que n'hi ha moltes explicacions. Quan comença la Reconquesta se li coneix només a el sud peninsular i a poc se va quedar en aquesta denominació de l'Andalus, que castellanitzat és Andalusia, per a referir-se al territori que quedava encara per conquerir. Dos hipòtesis de l'origen d'esta paraula. Una, que és el fruit de l'evolució de la paraula Atlas, Antalas, Andalas, Andalus, i així n'hi ha qui ha suggerit que vindria del terme Atlàntida, perdó, per la importància de la civilització de Tartessos on està Andalusia. I la segona hipòtesi és que és una degeneració lingüística d'un nom germànic, per tant llengua emparentada amb l'alemany i l'anglès. És una degeneració de Landachlauts, i de Landachlauts en el temps la pronunciació se simplifica Landalos, i l'Andalos per cert vindria de la paraula land, que els que estudieu en anglès sabeu que sí que és germànica, perquè vol dir terra, país, Scotland, i Slouch, que vol dir sorteig, i després els àrabs li afegiríem l'article al.
Que curiós, no? I Andalusia, realment, quan se compon com comunitat autònoma, no, Santi?
Bé, diríem que, si parlem mínimament de la història, la divisió territorial d'Espanya de 1833 és on arranca aquesta divisió, el que es coneix avui dia com a Andalusia, però després, sobretot, el procés autonòmic de el postfranquisme o la democràcia de 1980, ahir ja queda confeccionada tal qual la coneixem.
Anem a fer ara un recorregut històric, no? Sobre aquesta Andalusia.
Sí, bé, podríem arrencar del segle XIII, podríem arrencar d'abans, però bueno, en els regnes de Còrdoba, Sevilla i Jaén, i després la presa de Granada del el segle XV, no? Que Granada és precisament la terra dels meus avantpassats. Sí que voldria dir algunes coses que són importants relacionant la terra andalusa o Andalusia amb el País Valencià. Doncs hi ha una cosa que a mi sempre m'ha semblat, si anem molt més enrere en la història, al segle IV abans de Crist, no sé si coneixes el que és la dama de Baza. Resulta que ma mare va néixer ahí, a Baza. I la dama de Baza és del segle IV abans de Crist, és una escultura ibera, per tant hi havia ibers, i hi havia assentaments a les costes andaluses ja des de l'edat del metall, pel que se sap.
Seria una mena de dama d'Elx, no?
Efectivament. I, de fet, les dues dames estan en el Museu Arqueològic de Madrid. Clar. I les dues dames són reclamades per Elx i per Baza per a que les tornen a on pertanyen, no? Sí. Perquè per això se diuen dama de Baza i se diuen dama d'Elx.
De fet, està molt de moda ara, perquè la dama d'Elx va tindre ara el seu aniversari d'algo i l'estan reclamant a Iceta precisament, no? Que és el ministre de Cultura, que la torne encara que siga per a commemorar la seva essència, no? Que ens sorprèn que aquestes relíquies, no? Aquest patrimoni no estiga on toca, no? Per commemorar-lo.
Baza, perquè la dama de Baza se va trobar al 1971, per tant, en l'any 2021, doncs faria 50 anys que la van trobar, i per tant, ells la reclamen com se reclama la dama d'Elx. Mira, ja hem trobat un punt en comú, valencians
andalusos. Un punt d'encontre.
N'hi ha moltíssims més, Després, bé, se convertís Andalusia en la romanització en la província bètica. Les invasions, després venen les invasions germàniques de vàndals, després dels visigots. Sí que és veritat que sempre s'ha dit que els terratinents bèticoromans dels segles V i VI sempre van tindre una independència respecte de Toledo, que recordem que va ser capital, no? D'Espanya. Figures d'aquell moment com Sant Isidor de Sevilla o Sant Hermenegil, bueno, no sé si Yo creo que sí, la patrona de Andalucía es Nuestra Señora del Rocío, ¿no?
No sabía.
La Blanca Paloma.
Imagine que sí, ¿eh? No, no sé seguro,
y,
pero...
Y si no es, funciona sí, como patrona.
Como tal, cuasi, ¿no?
La Blanca Paloma, la sí, reina de las marismas, sí, decir, sí, la, sí, Nuestra sí, Señora del Rocío, y quan parlem de folclore andalús hem de parlar de Nuestra Señora del Rocío, i tinc moltes cosines que es diuen Rocío, justament, eh?
Totalment,
va ser
totalment
un dels noms proposats, però bueno, n'hi havia molts.
Te ho confirme, la Virgen del Rocío, també coneguda com Blanca Paloma o la Reina de les Marismes, la Regina de les Marismes.
Després ve la conquesta musulmana, que representa una ruptura cultural en el món llatí, que culmina en el califat Omeya de Córdoba, figures importantíssimes com Abderramán III, i després ve tota aquesta divisió que s'ha anomenat els regnes de Taifes i que els regnes cristians van aprofitar per a poder conquerir o poder avançar, no? Bé, i sobretot, jo sempre dic, el regne de Granada, no, que va ser l'últim conquerit doncs, pels reis catòlics, doncs va tindre un paper realment fonamental, no? La batalla de Bailén al segle XVI, molt important en la conquesta també, ja no de Granada, després del Nou Món, la Casa de Contractació d'Índies, que la primera seu va ser a Sevilla, i que Sevilla per ser va ser la ciutat durant un temps més poblada de tot l'imperi espanyol, no d'Espanya, de tot l'imperi espanyol, sí, sí, no? Bé, però a poc Andalusia va caure en una certa decadència, això va provocar aquesta conjura contra el conte duc d'Olivares el 1641, que és coneguda, doncs en part, per haver oblidat Andalusia, que és una cosa que no s'ha de fer. De fet, una cosa que sí que moltes vegades els meus familiars, amics d'Andalusia, sempre diuen, és que la indústria andalusia va tindre un important pes, un pes importantíssim durant el segle XIX. I, de fet, el 1856 sabem que Andalusia era la segona regió espanyola més industrialitzada. Però un segle més tard ja s'havia col·locat pràcticament a la cua, i diuen que és precisament per l'oblit que s'havia fet d'Andalusia, i per això Andalusia se reclama,
clar,
fins i tot en la Constitució, com a nació històrica, perquè aquest orgull està ahí, i aquesta capacitat que jo crec que molta gent així a Vila-real ha demostrat de treballar,
sí, sí,
que de vegades estes, com es diu, estos clichés que fan tant de mal, que són una falsedat total i no, no van d'acord en el que és la història d'Andalusia.
Hombre, si no recorde mal, Santi, crec que la Constitució de la Pepa de Fernando VII es va promulgar a Sevilla, precisament. O sigui, sí, imagineu la importància o el relleu que tindria per fer aquesta mena d'actes a Andalusia directament, no?
Sí, però volia subratllar que aquests clichés són històricament injustos també. No,
sí,
no són veritat.
I tu saps què em passava a mi, Santi, quan era molt menuda, òbviament molt menuda, no, i parlàvem dels dialectes i de la parla del nostre país, no? Jo me'n recordo que ben menuda vaig ficar fins i tot l'andalús com si fora una mena diferent de, però al final és castellà pur, no?
Bé, anem a...
No, no.
A poc a poc. Sí i no.
I no.
Jo mai tinc una resposta absoluta.
Sí.
Però sí que te diré com a anècdota que jo, la meva àvia, que fins avui en dia, que té, ja va per a 94 anys, parla en la seua variant andalusa pròpia del seu poble. Jo, com sabeu com m'agrada la lingüística, vaig començar a fer un diccionari que se deia el diccionari de l'abuelita. I ficava les paraules que ella me deia traduïdes al castellà estàndard, no? Ells allí anomenen el que en lingüística s'anomena estàndard, anomenen hablar fino. No sé si has sentit aquesta expressió. Hablar fino.
Sí, sí, sí.
I la paraula dialecte també és discutible, perquè quan el que diuen és que ho discutissin, és que un dialecte hauria de tindre unes característiques comunes i generals, i no és el cas de la modalitat lingüística andalusa, que és com diuen estos partidaris, perquè és com així com el valencià, d'alguna manera. De poble a poble n'hi ha molts canvis en la variant andalusa, i per tant no n'hi ha una homogeneïtat.
Clar.
Però sí que és veritat que una certa homogeneïtat sí que podem donar, no? Si no li diem dialecte, perquè té la, les connotacions que té, li podem dir variant diatòpica.
Això ja és... Això ja és un altre nivell, eh? No? Sí. Però sí que és veritat que la fonètica i la fonologia, no? Són...
Són importants i n'hi ha, fins i tot, coses en comú en el valencià.
Ah.
Mira, la paraula farina, en, al vindre del llatí, en castellà se perd la F i se fa acmuda, harina. Però en andalús el que fan, pronunciació aproximada, és dir harina. I hierro, hierro. És a dir, Isaac no és muda.
Gràcies.
I recorda el seu origen llatí, que tenim en comú també amb el valencià. És a dir, la F no desapareix en andalús, com no ha desaparegut en valencià tampoc. I és una curiositat molt important.
Home, jo crec que una de les coses més característiques fonètiques que té l'andalús és aquesta pèrdua de la S, no?
Sí, bueno, i moltíssimes més, no? La confusió CC o CCO, l'aspiració de la A que acabem de dir, la pèrdua de la S que has dit tu també... després també està aspirada en paraules com mujer, que és estàndard mujer, la E oberta, per exemple, mujer existís també, i la E tancada, i la O oberta i la O tancada existissen en la fonètica andalusa, per tant hi ha andalusos que no ho tenen tan difícil d'aprendre la fonètica valenciana. El que s'anomena neutralitzar la o llevar el contrast entre L i R, per això hi ha gent que diu el niño i no el niño. I la pèrdua de la R, per cert, també és comuna en el valencià, sobretot el valencià d'ací del nord. Me'n vinc a cantar, vull dir, és que és el mateix. La L també es perd, no és només la R, hospital, en comptes de hospital. El que s'anomena, vaig a dir la paraula tècnica perquè m'agraden aquestes coses, síncope de D intervocàlica, és el que diuen me lo he comido to.
Sí, clar, no?
Això és la síncope, no?
Sí.
I moltes més que sí que són, diguem-ne, unes mínimes característiques comunes,
sí,
de tot l'andalús.
Però a més és que ells tenen com paraules molt diferents, perquè jo me recorde, ells, o sigui, les meues companyes mai diuen xiquet, xicotet, elles deien el niño chico, no? No el niño pequeño, el niño chico. Sí, i per exemple, a la serp no li diuen serpiente, li diuen bicha.
Si jo te contara, ma abuela no deia un poco, decía una pizca.
Clar, com la meua iaia.
Decía una mijilla, casi diem una miqueta, però la paraula mijilla. Me recordo una paraula molt entranyable, quan nosaltres rodàvem per casa, ma abuela, i ens portàvem malament, ens deia que érem uns cazoleteros.
Jo, per exemple, la meua iaia, en volta de dir date la vuelta o gira, deia arrodéate.
Arrodéate.
O sigui, que imagina't, no? I
sí, però una cosa, hem de dignificar esta forma de parlar, perquè enriqueix el llenguatge, i moltes vegades, malauradament, s'ha menyspreat buscant un estàndard com si fos això la perfecció, i les altres variants no tingueren cap valor. Sí que tenen valor, són història del castellà i són i formen part del bagatge lingüístic cultural del nostre país, també. I tenen una història totes aquestes paraules secular.
I en tema de gramàtica, Santi?
Hi ha una cosa curiosa. Van estar a punt d'aprovar una gramàtica en les Corts. Se va elaborar durant la Segona República Espanyola, se va arribar a presentar a les Corts, juntament amb l'Estatut d'Autonomia per Andalusia, però com va esclatar la Guerra Civil no va arribar a aprovar-se.
No,
però
sí
que
se
va fer,
sí.
I està, i se pot consultar, i és una curiositat molt gran.
I una
està al Principito traduït també, entre cometes, l'andalús.
L'andalús, no? Pues, Santi, però és veritat que la terra d'Andalusia ha donat grans literatos, no? al castellà.
Federico García Lorca, vaig a començar per ell, perquè és de la terra de la,
clar,
de la
sí.
meua iaia, de la generació del 27, va acabar afusellat,
sí,
com la majoria d'intel·lectuals en època del franquisme, perquè se li va acusar de, bueno, era homosexual, socialista, i dient també que era espia dels russos, i va escriure esa preciositat de verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde que yo te quiero verde. Se me puso la cara de gallina porque el meu besavi se la sabía de memoria.
Sí, quin més literatista.
Antonio Machado.
Bueno, és que això ja...
És que qui no ha llegit Campos de Castilla a l'institut, vull dir, caminante no hay camino, se hace camino al andar... O allo de yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿Ves?
Yo te digo una cosa, la meua maestra de castellà estaba obsesionada en Antonio Machado.
Home.
Y yo es que tinc, o sea, yo digo que es que cada vuelta que veig el nom es un molt bon record, ¿no? També tenim a Becker.
I sí, com a bona mestra de castellà també parlaria de Becker i estaria obsessionada amb l'obra que tots hem de llegir, Rimes i Leyendas, l'haurem llegit a l'institut, sí. I era romàntic fins a la medula, fins i tot la seva mort estava envoltada de romanticisme, va malaltir de tuberculosi i diuen que va caure mort un dia d'hivern durant un eclipse total de sol. Volveran les oscures golondrines en tu balcón. Sus nidos a colgar de Becker.
I no podria faltar una dona.
Sí, haurien d'haver posat més, però bueno,
sí.
Com la setmana que ve o l'altra és sí. El dia de la dona, pues les dicem per a reivindicar-les. Maria Zambrano. Maria Zambrano, a banda d'una grandíssima escriptora, filòsofa, assagista, que se va passar mitja vida a l'exili, perquè això li va valdre signar aquesta aliança d'intel·lectuals per a la defensa de la cultura durant el franquisme, i ella no volia pertanyer, dia ella, a cap generació, bueno, i obres claros del bosque. No me respondes, hermana, he venido ahora a buscarte. Ahora no tardarás ya mucho en salir de aquí, porque aquí no puedes quedarte. Maria Zambrano és, vamos.
I bé, també acabem en un altre també molt destacat, eh?
Suposo que els professors de castellà i companys meus em matarien, perquè és Premi Nobel de Literatura, i si me'l dice, doncs realment és per a matar-me. I l'obra que sol ficar-se en l'institut, Platero i jo, que arreplega records de la infància de l'autor en el seu poble de naixement. Així que hi ha moltíssims més, però per dir alguns...
I Santi, si farem un programa d'artistes, de cantants, també estaríem, tindríem un llistat molt, 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 molt gran, eh?
Però
també.
És que això és Andalusia. Andalusia són moltes coses. No és la ridiculització que moltes vegades es fa en certs programes, entre altres coses de l'accent.
Sí.
Que jo crec que és una cosa que hauria d'estar socialment rebutjada de totes. Jo he de dir que en aquesta època, als anys 60, 70, que molts andalusos venien a Vila-real, ahir es van produir moltíssimes històries personals, entre altres la meua, que puc contar algunes coses, que formen part ja de Vila-real. Mira, jo hi havia un debat que recorde en la Setmana Santa de Vila-real, hi ha algun pas de tall andalús o que formen part d'ell andalusos, i n'hi havia el debat este de si forma part de la tradició de Vila-real, si no. Jo vaig a dir la meva opinió, jo pensé que sí. Sí, perquè la tradició al final és un cúmul de coses, d'històries. I està bé, jo he anat a la Setmana Santa andalusa molts anys, però per anar he de renunciar a la del meu poble. Però si tinc així un parell de passos en aquest estil, doncs ja no he de renunciar,
clar,
perquè
sí,
la tinc
sí,
així,
sí.
No? Aleshores jo dic, el que vull dir és que tot aporta al que som com a Vila-real. Així va vindre gent a treballar de moltes maneres, alguns en millors condicions i altres doncs, fent un esforç de superació gran. No només de Granada, també conec gent de Santiago la Espada, molta gent a Vila-real, que és un paratge preciós. És,
en el
sí.
Que iria sobretot de Jaén.
De Jaén. I la veritat que quan te poses a parlar dels... Ah, pues ese poble no està tan lluny del meu, no? I quan vas allí, jo sóc anar a l'estiu, no? Quan vaig al poble de la meua iaia, que està entre Guadix i Baza, al nord de Granada... Granada, per cert, té dos dialectes, el del nord i el del sud, oriental i occidental, com el valencià.
Sí.
Hi ha variant oriental i variant occidental de l'andalús, i igual que li passa al valencià. I aleshores tenim moltes més coses en comú de les que ens pensem.
Quina seria una molt especial, no? Que és la que anem a acabar avui, Sandy.
Jo crec que no podíem acabar este programa sense citar Recuerdos de la Alhambra, que és una peça de guitarra clàssica que va compondre el 1896 a Granada el nostre compositor i guitarrista de Vila-real, Francesc Tàrrega. I bueno, utilitza una tècnica que s'anomena el tremolo i en origen s'anomenava improvisación a Granada cántica árabe. I jo crec que en aquell temps ja, si ell ja estava pensant premonitoriament en els andalusos i en Andalusia i en la preciositat que és Isa Alhambra de Granada, doncs com no, avui havíem de dedicar este programa també a Andalusia.
Doncs Santi Cortés, com sempre, un plaer, ja sona de fons aquest recuerdo de l'Alhambra i jo crec que és la millor manera d'acabar avui i fins la setmana que ve el tenyirem el programa de morat per parlar de les dones, Santi.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear. Con lentes incluidas por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Vila-real. Infórmate en nuestra web opticaliaybob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros solo en Opticalia y Bob en la avenida Pío 12, 73.
Ahora Hyundai Mobi Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Mobi Corea.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Hoy voy a empezar.
cocodrilo, astronauta soy en órbita lunar. Y ahora todo es mejor, la lluvia de asteroides.
Y ahora tenemos al teléfono al secretario general de la Unión, a Carles Peris. Muy buen día, Carles.
Muy buen día.
Avui ha tingut una intervenció en les Corts Valencianes per aquesta comissió especial d'estudis del sector citrícola. És així, no?
Exacte, efectivament, així és. És una comissió que s'ha creat en les Corts Valencianes per a que tots els agents del sector pues, puguem fer propostes per a intentar millorar el sector citrícola valencià, evidentment.
Clar, jo suposo que en aquestes propostes que vostè ha fet seria el que portaria en aquesta manifestació que van tindre del dia 25 de febrer.
Home, la manifestació eren unes propostes més globals, diguem, de tots els àmbits a nivell que pogueren afectar a tots els sectors agraris i ramaders, i avui era una comissió més centrada i única i exclusivament en el sector citrícola i allò que puguen fer no, els grups polítics des de les Corts. Jo pense que seria aquesta gran diferenciació, no? La mobilització crec que va ser en un entorn molt més global i en moltes propostes que afecten de forma transversal a tots els sectors agraris i ramaders, i propostes per a totes les administracions. El d'avui que ha traslladat la Unió són propostes única i exclusivament en l'àmbit valencià.
Sí, però jo li dic que hi ha voltes que se cruzen i ara sobretot en l'efecte Pinyolà. Per què? Pues perquè al final els apicultors, se podria parlar també de ganaders, de gent que té ramats?
Bueno, una cosa és la catalogació que pugui tindre el sector apícola, i una altra cosa és la polèmica que n'hi ha entorn al decret de la Pinyolà.
Entonces, per tant, vostè de Citricultura, què ha traslladat en aquesta comissió?
Nosaltres hem traslladat quatre punts principals, que un és la creació d'aquesta agència i control alimentari, que és l'AICA, que siga de forma autonòmica, que de fet ja ha anunciat des de la Generalitat ja s'ha anunciat la seva posada en marxa, que va ser una proposta que ha fet la Unió de Llauradors, i el que hem proposat és que al final pues, tinga suficient personal i recursos per a portar avant tot el que implicaria tindre aquesta AICA en funcionament per a que n'esca un control de major proximitat i transparència del sector valencià. Nosaltres al final el que hem demanat dins de l'AICA valencià és que n'hi ha un registre d'operadors i contractes agroalimentaris,
sí,
per a que puguem veure aquelles empreses que fan contractes en el camp per baix de lo que ens costa produir, o per exemple que n'hi ha un estudi anual dels costos efectius de producció per a saber-lo realment cada cultiu el que costa, i en este cas el cítrics, i també diguem, un observatori, no?, que vagi seguint tots aquests mecanismes. Jo crec que dins de d'aixòs mecanismes de l'AICA, l'altra pata que faltaria i que també hem demanat és que n'esca un increment d'inspeccions sobre el frau en mal etiquetatge o incompliment de la llei. Això seria la primera mesura que hem demanat. Després ens hem centrat en la sanitat vegetal, que pensem que és superimportant tindre cada dia millor una sanitat vegetal, per tant també se necessiten més recursos en esta línia a través dels nostres investigadors que vagin traient solucions i se vaig avançant en la lluita biològica per a poder adaptar-nos a la caiguda permanent de matèries actives de pesticides, poder adaptar-nos a temps a combatir les plagues, i hem recalcat que al final els propis estudis dels investigadors de Líbia marquen que per cada milió d'euros que s'inverteixen en prevenció ens estalviríem 100 milions d'euros. Per tant, els mecanismes que té que treballar les Corts és en prevenció de que no apleguen les plagues i que pressione al Ministeri, que pressione també a la Comissió Europea. El tercer punt que hem demanat va relacionat en la llei d'estructures agràries, que al final tenim que millorar les nostres estructures, i també pues, cal fer inversió en aquesta línia per modernitzar-nos en el que són els canvis varietals que estiguin adaptats també al mercat, a el que ens exigís el mercat de varietats que siguin de fàcil pelat i verifint-li, no?, que són varietats ja sense semilles i amigues de les abelles. I l'últim punt que hem intentat aportar també és aquesta consolidació del lobby agrari valencià en Brussel·les, perquè moltes coses se decideixen en Brussel·les. Això és el que hem aportat nosaltres com a Unió de Llauradors a aquesta comissió i hem volgut buscar aquesta línia de coses que siguin competència autonòmica i que puguen treballar des de les Corts, evidentment.
S'ha parlat en algun moment d'ajudes a la citricultura per tal de resistir en el temps en el que s'estan tenen que produir-se aquests canvis?
Sí, evidentment nosaltres en cada proposta que fem sempre diem que una cosa és fer una llei sobre el paper i una altra cosa és dotar-la de pressupost. Si fem lleis i no les dotem de pressupost, difícilment anem a portar-les endavant. Per tant, el que necessitem és aquest pressupost, com pareix que ara vulguin obrir a través d'aquest pla integral citrícola que s'ha presentat, on podrien haver, per exemple, mecanismes d'una línia d'ajudes en 2023 per a l'enmaiat de varietats polinizadores, per exemple, i anar millorant en aquesta línia, que en èpoques de floració se puguin enmaiar els híbrids polinizadors que provoquen la pinyolà, o podríem, per exemple, obrir una línia en la reconversió varietal i d'estructures agràries, o ajudar a aquells que tinguin un híbrid polinizador que ja no té valor en el mercat a que pugui ficar-ne un més actualitzat o qualsevol altra varietat que funcioni millor en el mercat. I és una miqueta en aquesta línia, no?, d'anar millorant poc a poc, al final, el propi sector citrícola, fer cada vegada més qualitat i fer cítrics de més qualitat i, sobretot, això, molt baixos en semilles o sense semilles, que és el que ens està demanant el mercat. El que no podem és seguir fent el que fèiem fins ara, fer d'alguna manera ficar un híbrid polinizador en el camp que fa mal a una clementina i sobretot en les zones de Castelló, que les clementines són molt apreciades, que mos fiquen, per exemple, una nadorcota al costat d'una clementina i que mos devalue aquest mercat de clemenules. El que se té que fer és poder ficar ja nadorcot, però ficar-la en uns condicionants que seria enmaiar-la en l'època de floració perquè entre elles no se polinixen i no facin semilla. Jo crec que aquest és l'objectiu en una visió de futur i no quedamos anclats en el passat conforme volen alguns.
Uh-huh. En este cas, i aplegada a este punt, que ja ho tenim clar la intervenció que ha tingut vostè este matí en esta taula especial, esta comissió especial, sí que voldríem saber i com fer una valoració així a grans rasgos, no?, de lo que va ser la manifestació del 25 de febrer del divendres passat.
La mobilització, nosaltres estem satisfets, crec que va ser el que buscàvem, no? Al final, més de 300 tractors que van participar, 8.000 persones que van assistir a una gran mobilització, de nou vam ser capaços de bloquejar València, de mostrar i visualitzar aquest malestar que tenen els sectors agraris i ramaders i que d'una vegada per totes pues, es comencen a les administracions a apoyar el que considerem que és un sector essencial. Jo crec que la gent està farta i quan la gent està farta i veu que no, les coses no funcionen en el dia a dia, pues sempre que els convoques i intentes aportar pues una taula reivindicativa concreta, pues te arropen, t'apoyen i això és el que vam percibir nosaltres. Ara n'hi ha que seguir treballant per a intentar que aquestes reivindicacions que sempre fiquem damunt de la taula pues anar aconseguint-ne algunes paulatinament perquè la gent no perga la total esperança, no? Perquè les coses són molt difícils d'aconseguir, no és fàcil, i necessitem que l'administració vagi donant passos, no?, per a donar solucions.
Pues en això ens quedem, Carles Peri, secretari general de la Unió. Moltes gràcies de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies per haver atesos i haver-nos explicat què és el que s'ha parlat este matí en la Comissió Especial d'Estudi del Sector Citrícola.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Desde 1988, Óptica Vilarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vilarreal cuidamos tu mirada. Óptica Vilarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando te espero llegar. En un ataúd cuando tu tacto.
Lunes 28 de febrero y como todos los lunes, ese repaso a la agricultura valenciana, que tanta falta nos hace que nos oigan, que nos escuchen, y esa valoración de lo que fue la manifestación del 24 de febrero, que nos darán hoy la valoración Víctor Viciedo, saben que es presidente de ALIP. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Y también Pepe Montagut, que es el presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Buenos días.
Buenos días a todos.
24 de febrero. Una manifestación donde se convocan alrededor de unas 1.000 personas.
Sí, así es. Estaríamos cerca de las 1.000. Unos decían que 700, otros que 800. Da igual, para mí, insuficientes. Luego lo explicaré.
Pepe, insuficientes. Convocar un jueves 24 de febrero a... alrededor de, ustedes dicen, entre 800 y 1.000 personas, insuficiente, no por el número, o insuficiente por la representación que allí había.
Para mí,
me refiero a autoridades y demás, ¿eh?
Sí, para mí tiene más importancia, tal vez, en este caso, que el agricultor parece o que no se entera o que no quiere moverse, o que incluso muchas palabras que dice, che, yo es que estoy mayor, yo ya estoy viejo para ir, o tal vez que el punto no era muy conocido tampoco para los agricultores, porque yo no lo conocía, yo no sabía, claro, que no conoce Valencia y tiene que ir a un sitio que no conoce, pues si tiene que desplazar en coche no se desplaza y tiene que aparcar. Pero de todas formas era un testigo fuerte de lo que nosotros presentamos, y como nosotros llevamos las medidas que efectivamente necesita el campo, pues bueno, nos sentimos satisfechos.
En este caso yo creo también el hecho de que al día siguiente, 25, viernes, hubiera otra manifestación convocada por otras asociaciones, hizo que la gente que quiere reivindicar y no se fija tal vez en los puntos, pues decidiera repartirse. No sé, ¿usted qué cree?
Sí, efectivamente, los eslogans tienen su efecto. SOS, salvar la agricultura valenciana, pues el agricultor dice, voy, que voy a salvarla. Bueno, pero vamos a ver, tú has visto el manifiesto suyo, tú has visto las reivindicaciones que llevan, esas reivindicaciones tienen algo de sustancia, piden la autorización excepcional del metil para que tú puedas combatir el cotonet, están pidiendo no poner colmenas entre los naranjos que luego tendrás que entoldar, tendrás que renunciar a variedades, tendrás que injertar, incluso no podrás trabajar porque estará lleno de abejas, o incluso al final te prohibirán fitosanitarios por el hecho de que estén las abejas. No, estos son los mismos que le han propuesto a la consellera poner las colmenas entre nuestros naranjos, y tú vas a esa manifestación. ¿Y nosotros qué pedimos? Bueno, la preferencia comunitaria, que está más claro que el agua, que sin preferencia vamos a la ruina. No podemos competir en igualdad de condiciones, como dicen, porque los salarios son 10 veces menores. Pedimos esa autorización excepcional del metil. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿No te enteras, agricultor, de lo que estamos pidiendo? O sea, tú no tienes que mirar eslóganes, tú tienes que mirar soluciones. Y desde luego, ¿por qué he dicho antes que es insuficiente? Muy sencillo, porque así como la preferencia comunitaria necesita de una auténtica revolución en España, en Francia, en Italia, en Grecia, para que todas estas cosas que está haciendo Europa cambien, que está violando un principio básico de la Unión Europea, pero claro, lo están haciendo Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, claro, esto es difícil, pero la autorización excepcional del metil es algo que se puede dar ante un producto que no tiene registro, que es el metil, siempre que se den unas circunstancias que se dan, que es un peligro y que no puede ser combatido con otros métodos razonables. Y desde luego, si la plaga va a más, no se puede combatir con otros métodos razonables. Entonces, algo que es tan sencillo y que se da en Italia y que ellos, por ejemplo, están dando la autorización excepcional también de las trampas de feromonas, que tampoco tienen registro. O sea, es algo que se puede dar. No es un veneno. Simplemente no tiene registro. Veneno es todo. Hasta el cloro del agua es veneno. Entonces, eso se puede dar y, por lo tanto, con 2.000 personas, con 3.000 quizá, pues sería la suficiente presión para que la consellera hiciera esa petición al ministro de Agricultura. Lo de las colmenas, lo mismo, con una presión de 3.000, 4.000 personas, lo mismo, se hubieran dado cuenta de que el agricultor está en contra de que pongan colmenas entre sus árboles. Pero claro, si vais a la del 25, pues luego no os quejéis de nada, tendréis las colmenas y no tendréis el metil. Pues vosotros sabréis.
De todos modos, yo lo que creo es que no le dan, a veces ustedes no le dan la importancia a la convocatoria de esa gente, porque, miren, yo les voy a decir algo a los oyentes, a ustedes que nos están oyendo, que me lo ha dicho cuando ha llegado Víctor Viciedo, y es que él el próximo lunes tiene una comparecencia en las Cortes Valencianas. Víctor, ¿usted cree que si no le tuvieran en cuenta? Yo sé que usted siempre quiere más y siempre van un poco de punta de lanza. Si no lo tuvieran en cuenta, ¿usted tendría una comparecencia a las Cortes Valencianas el lunes que viene?
No, en absoluto. Si hay algún partido político que te presenta y otros que lo aprueban, en este caso era Ciudadanos, y lo aprueba el PP, lo aprueba Vox, lo aprueba también el PSOE, pues es porque efectivamente quieren contar con nuestra opinión.
Eso si es lo que ustedes dijeran es algo que poco a poco la gente acaba sumándose cuando se da cuenta de los perjuicios, porque ustedes lo que ocurre es que adelantan lo que ustedes van viendo poco a poco, día a día, porque están todos los días en los campos. Usted no tendría esa comparecencia allí, esa comparecencia a la que va a explicarles a ellos directamente lo que aquí, lunes tras lunes, explica.
Así es, pero yo tendría un as en mi manga, si en lugar de haber sido cerca de 1.000, hubiésemos sido cerca de 8.000. En cambio, ese as no lo tengo, porque yo podría decirles que ustedes no escuchan al campo valenciano. Pero si resulta que ha habido una manifestación de no llega a 1.000 pidiendo la autorización excepcional del metil, y una que dicen que son de 8.000 pidiendo la ley de la cadena alimentaria y competir en igualdad de condiciones. Entonces, está claro que yo ahora mismo no puedo decirles que ellos no escuchan al agricultor valenciano, aunque en los bares el agricultor valenciano quiere esa autorización excepcional, quiere la preferencia y quiere que no haya abejas entre sus campos. Pero
a ver, Víctor, espera. Yo claro, te quiero aclarar una cosa, Víctor. No seas tan poco pesimista. ¿Cómo que? Aunque fueran 300, fueran los que 500. ¿Pero tú te crees que la manifestación del día 25, convocada por ABA, Saja, COAC, UPA, La Unió, Asaja Alicante, Cooperativas Alimentadas más Ayuntamientos, había suficiente representación? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Es decir, estos tampoco tienen autoridad moral para pedir lo que ellos piden. Además, piden paja. Y lo más llamativo de todo es que se apuntan ahí todos los partidos políticos, que todos tienen conocimiento de cuáles son los verdaderos problemas y los reales problemas del campo. Y después, ¿qué dicen? Oye, pues nada, defender el humo que estas organizaciones agrarias están llevando adelante. Nosotros tenemos la razón. Nosotros tenemos la autoridad moral porque no nos pueden discutir lo que nosotros decimos. Nosotros sí que les vamos a discutir lo que ellos piden, Víctor. No te creas, nosotros tenemos razón. Nosotros tenemos el éxito.
Sobre todo porque tienen pruebas evidentes de que del destrozo del campo valenciano. Yo creo que estuvo muy bien manejada la del 25 de febrero por el eslogan que usted antes muy bien ha dicho y porque hubo mucha gente que no tendría a lo mejor conocimiento tan cercano y pensó que, bueno, lo mismo era el 24 que el 25 y optaron unos y otros, sobre todo porque el 25 era viernes, no olvidemos eso, y el 24 era jueves. Y luego, aquí en esta casa, a todos los representantes políticos de todos los partidos se les preguntó por la manifestación que ustedes convocaron. Y todos dijeron que ellos estaban de acuerdo y que si ellos personalmente no podían ir, de las Cortes Valencianas bajaría una representación. Bajaron representaciones políticas a ustedes a recibirlos en las Cortes Valencianas.
Bajaron de Vox, bajaron del Partido Popular, bajaron de Ciudadanos. Y creo que de Unidas Podemos.
Sí, una diputada
PSOE,
de Unidas Podemos.
PSOE y Compromís allí no, yo no oía
no,
a nadie.
No. PSOE y Compromís no bajaron. Luego de lo que es Villarreal, allí nos acompañó Adrián Casabó del Partido Popular. Uh-huh. Domingo de Ciudadanos me dijo que él no podía, pero que bajarían, me lo dijo él personalmente, me llamó, que bajaría, ¿cómo se llama? Emigdio Tormo, del diputado de Ciudadanos, y lo mismo me dijo Irene. O sea, que ya me advirtieron que ellos no podían, pero que bajarían. Que
sí.
Estaban informados.
Usted cuando habla de Irene es la portavoz de Vox en el Ayuntamiento
correcto,
de Villarreal,
sí.
Y cuando habla de Adrián Casabó es el portavoz, el actual portavoz y presidente del Partido Popular de la ciudad de Villarreal. Y cuando habla de Domingo Vicen, es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Villarreal y también diputado provincial. Le digo esto porque, claro, ustedes entre ustedes se hablan de forma coloquial, pero el oyente esto no lo sabe. Es decir,
está claro, sí.
Y también el portavoz del equipo de gobierno, Javier Serralvo, cuando aquí le entrevistamos, dijo que él sí estaba de acuerdo con lo que ustedes pedían. De hecho, atienden a todo lo que ustedes les piden aquí en la ciudad de Villarreal, pero él les pedía unión. Y él lo que pedía era que esta manifestación hubiera sido un día conjunto. Claro, yo le intenté explicar que hay diferencias en las peticiones. Él, lógicamente, lo que dice es que él pedía unión.
Es que la unión es verdad que hace la fuerza, pero si tú consigues la fuerza para pedir humo, consigues el humo. Entonces, lo que necesitamos es la fuerza para pedir cosas concretas. Ellos no las llevaban en sus reivindicaciones. De hecho, ellos llevan un listado de 20 y tantas reivindicaciones, todas ellas, digamos, pequeños parches. Ninguna de ellas es, no sé, la solución a uno de los cánceres que padecemos, como es la prohibición de fitosanitarios, como es el tema de la preferencia comunitaria. Todo eso no lo llevan. Y entonces, claro, dices, ¿cómo me voy a unir yo a alguien que no lleva lo que de verdad resuelve los problemas del campo? Yo lo que tengo que hacer es seguir presionando hasta que algún día ellos lo lleven, porque nosotros no somos sindicalistas. Nosotros, cuando ellos lleven esto, cuando ellos defiendan el campo de verdad, nosotros desapareceremos. La prueba de que ellos no defendían de verdad esto es que para el político de los ayuntamientos y tal, era más fácil unirse a su manifestación que a la nuestra. Y lo que es un contrasentido es que se manifieste con ellos el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, que es el que tiene que dar las soluciones. Entonces, vamos a ver, tú te manifiestas para que alguien ponga las soluciones. Si se manifiesta contigo, es que la solución ya está dada a lo que tú estás pidiendo. Y lo mismo digo del director de Agricultura.
Pero yo en esto te voy a contradecir una cosa, Víctor. Tú estás dando la sensación de que nosotros no queremos la unión, y no es así. hay que decir las cosas muy claras en el tema de la unión. La palabra unión.
Yo
te voy a decir. Nosotros somos, siempre hemos querido la unión, Víctor. Tú lo sabes. Siempre. Desde hace años. Nosotros siempre la hemos querido. Ellos usan la palabra unión para desacreditar a los demás. Cuando tú sabes, que incluso mandan escritos a la consellería diciendo que los únicos interlocutores son ellos.
Claro.
¿Tú has visto alguna vez que nos contestaran a los escritos que le hemos mandado? Nunca. ¿Tú has visto que ellos intenten llegar a un consenso, un acuerdo con nosotros, que nosotros se lo hemos pedido? Sí que queremos sentarnos con ellos. ¿Tú has visto que ellos tomen la posición de sentarse con nosotros?
Cuando habla de ellos, bien, son, ¿no?, las asociaciones.
Asociaciones, sobre todo ABA y la Unión. Uh-huh. Sí, sobre todo ABA y la Unión.
Porque concrete con quién, porque si no pueden pensar que han mandado escritos a la consellera y no les ha contestado, no. Están hablando de las asociaciones.
Estamos hablando de ABA y la Unión. Uh-huh. ABA y la Unión se llenan la boca de unión, hablan de unión. Hoy qué palabra más bonita, unión. Pero oiga, ustedes no la quieren. Ustedes quieren ser la reina madre que va delante de la convocatoria para que todos la aplaudan. Y cuando usted aplauda y grite allí o diga cuatro chorradas que no sirven para nada, claro, entonces le aplauden los cuatro que tienen allí. No, señor, ustedes no quieren la unión. Les hemos mandado escritos muchas veces, desde hace años. Nunca han contestado.
De todos modos, le tengo que decir que hoy el secretario general de la Unión, Carles Pérez, tiene comparecencia en las Cortes Valencianas. Estaremos pendientes de lo que dice. Uh-huh. Y cuando termine esa comparecencia, quiero que también, hemos concertado con él una entrevista para que nos diga qué es lo que ha expuesto en las Cortes Valencianas. Pues desde luego, nos interesa muchísimo.
Yo sí que quiero comentarte una cosa sobre el tema de los partidos políticos.
Sí, ¿le parece que hagamos una pausa de publicidad y me lo comenta después?
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Ara Opticalia les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Villarreal. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
Bueno, retomamos la conversación que teníamos con Víctor Viciedo y Pepe Montagut. En este caso, hemos hablado de lo que fue la manifestación del 24 de febrero y ahora vamos a seguir hablando de la posición que tuvieron los políticos frente a esa manifestación. Pepe, te quedaste tú,
sí,
con la palabra.
En este caso, yo me llama la atención las declaraciones que han hecho los partidos políticos en la manifestación del día 25. Por ejemplo, el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, habla de valorar lo que valen 18 kilos de naranja y un café y tal. Digan, esto son palabras nada más. El portavoz de Agricultura del PSOE, Carlos David Calvo, dice que esta situación es estructural, no coyuntural. Este señor está totalmente equivocado. No, señor, no, esto no es cuestión de estructuras, ni mucho menos. No es una situación estructural. Esto es una situación política, creada por políticos. No es otra cuestión. Tenemos el caso del presidente del PP valenciano, que por lo visto no se acuerda de lo que yo le dije en la comida que hizo en Alquerías cuando se presentó en Alquerías. Me invitaron y yo estuve hablando con él sobre el tema de la agricultura y el campo, y se lo dije muy claramente.
¿Usted habla del señor Mazón?
Exactamente, Carlos Mazón. Yo le dije claramente que el gran problema era la entrada masiva de productos de terceros países. Era la preferencia comunitaria que teníamos derecho, que era un acto que se había acordado en los acuerdos de, creo que de Roma, ¿no? Y después le dije claramente también lo del tema del metilclorprifos. Y este señor me dice a mí que lamenta que el campo lleva muchos años igual. Diga usted algo concreto. ¿Qué tiene que decir miedo? ¿Que esto es un problema de preferencia comunitaria? Después el portavoz de Ciudadanos habla de plan de choque de los agricultores. Y el diputado de Vox, Jorge Buxadé, que tiene también conocimiento, porque estos siempre nos han preguntado muchas cosas, dice que no es posible que los agricultores pasen más tiempo rellenando papeles. Oiga, ¿y ustedes no saben el gran problema que tenemos en el campo? Que lo hemos dicho, lo estamos repitiendo. Todo es cuestión de las tres propuestas que llevamos nosotros en el 24, que es preferencia comunitaria, excesiva y nula entrada, es decir, mucha entrada de productos masivos de terceros países que nos arruinan, compréndanlo de una puñetera vez, la entrada total y absoluta, masiva, sin control, no, total, pero acordada, con los acuerdos de los terceros países, es lo que nos está destruyendo a nosotros, porque cuando llega al mercado siempre hay productos de oferta, y cuando hay muchos productos de oferta, la demanda no pide, y el precio se va a tierra. Jolín, tan fácil es esto, tan difícil es esto de meterse con la cabeza a los políticos y a las demás organizaciones agrarias. Bueno, y después me llama mucho la atención lo que dice la delegada del gobierno cuando habla de la ley de la cadena alimentaria. Dice que hay que tener tiempo para ponerse a trabajar y ponerla en práctica. Oiga, yo tenía entendido que una ley, del momento que se publica en el BOE, es una ley ya oficial, ya es efectiva desde ese momento, que se publicó en diciembre, ya llevamos 3 meses y todavía ustedes están hablando de ponerla en práctica. ¿O es que ya se están dando cuenta que la ley de la cadena alimentaria no va a servir para nada? Lo sigo diciendo, lo he dicho siempre, desde el 2013 que vengo diciendo que la ley de la cadena alimentaria simplemente es humo, es llamar la atención, desviar la atención de otros problemas.
Bueno, yo quería matizar lo que antes me ha dicho Pepe de la unión. Claro que queremos la unión. Ellos ya están unidos, pero el problema es que están unidos en torno a unas reivindicaciones que no son la solución. Nosotros no somos un sindicato, no somos sindicalistas. Nosotros somos agricultores que nos hemos unido para presionarles y que cambien esos discursos. Cuando tú miras que ellos no llevaban manifiesto, no lo leyeron. En sus discursos simplemente lanzaban más eslogans y más eslogans, que el campo se muere, que si el agricultor necesita un precio justo, que si tal, pero no hablaban de soluciones en ningún momento. Tampoco lo entregaron en la delegación del gobierno. Nosotros sí entregamos nuestro manifiesto. Ellos ni siquiera han hecho públicas sus reivindicaciones. Y solamente en el Mediterráneo, pues aparece un poquitín, porque claro, el Mediterráneo les debió de preguntar, ¿y vosotros qué lleváis? Y ellos hablan aquí de sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas en línea con lo que establece la ley de la cadena alimentaria. Claro, ya no me extraña que el PSOE estuviera allí, porque la ley de la cadena alimentaria es del ministro Planas. Una PAC más mediterránea. Todo el mundo lo ha entendido. PAC más mediterránea. Ya está, todo el mundo lo entiende. Esto es humo. Y,
Víctor, hay que aclarar una cosa. La PAC en el centro de España, en otros sectores, están cobrando muchísimo más.
Sí, sí,
por eso ellos piden el tema y hablan de la PAC, pero más nosotros no podemos. Sí. Nosotros no podemos hablar de la PAC porque a nosotros nos representa un 4% solamente de nuestros costes.
Bueno,
de
lo que está claro que si nos perjudican con la entrada de productos de fuera, pues nos lo pueden compensar con una PAC astronómica, ¿vale? Pero yo creo que la solución es que se respete la preferencia, que al fin y al cabo es un principio de la Unión Europea. Y luego, como tercera exigencia, dice que Unión Europea exija a los productos importados las mismas condiciones que tienen que cumplir los autóctonos. O sea, esto es la reciprocidad. Y la reciprocidad solamente se puede dar en estándares de producción, pero no se puede dar ni en impuestos, ni se puede dar en leyes, ni se puede dar en salarios, ni se puede dar en cosas que obviamente te van a ganar y el problema va a seguir estando ahí. Si ellos no cambian, ¿cómo nos vamos a unir nosotros? Pero además, si nosotros hemos nacido y somos agricultores, nosotros lo que buscamos es la unión de todos los agricultores en contra de ellos, para que ellos cambien. Una vez ellos cambien y ellos lleven lo que toca, nosotros sobramos, nosotros nos vamos.
Ustedes son el lobby.
Claro, somos el lobby, somos el intralobby. Nosotros no somos sindicalistas. Si ellos de verdad sirven para algo, que ahora mismo no sirven para nada, nosotros sobramos. Pues entonces, ¿nosotros qué unión vamos a querer? Ellos ya están unidos. La unión del campo ya está. Está en torno a traidores, en torno a gente que vive de las subvenciones, en torno a gente que es sumisa precisamente a la administración y se adelantan incluso a lo que la administración quiere, porque esto de las colmenas lo quería Mireia Moyá, no lo querían las asociaciones agrarias, y es un contrasentido que en lugar de defender al agricultor sean ellos los que presenten un plan de viabilidad del tema de la apicultura. O sea, cuando nosotros, por medio de la unión de todos los agricultores, los que cogen una azada, estén con nosotros, contra ellos, para que ellos cambien y ellos cambien, nosotros sobraremos. Nosotros no vamos a unirnos a nadie. Nosotros somos presión, solo presión.
Si me permites, yo voy a recordar aquí lo que hace cinco años, pedimos en una asamblea en Nules, masiva, por cierto, que entonces estuvo lleno el local de agricultores. Había una manifestación, estaba convocando una manifestación. Nosotros en esta asamblea lanzamos una propuesta. Bueno, yo lancé, como estaba en la asociación que habíamos recién fundado, yo lancé una propuesta muy clara a los planteamientos que ellos decían. Entonces ya poníamos: solicitar a la Comisión de Agricultura de la Unión Europea se revisen los tratados de libre comercio existentes para extraer de los mismos la parte agrícola. Hace cinco años. Aranceles compensatorios, cupos de importación, establecer impuestos medioambientales a los productos de terceros países, solicitar del gobierno español no se ratifique el Tratado de la Unión Europea y Mercosur, que se remita el nuevo manifiesto a las sedes nacionales de los partidos. Es decir, y concentrar una manifestación de la plataforma en la Plaza María Agustina de Castellón. No sé por qué había estado entonces la plataforma en marcha. O sea que en aquella época, fíjate, si han tenido tiempo ellos de reflexionar sobre realmente cuál es el problema que tenemos nosotros en el campo. A mí me llama la atención todo esto, es que yo creo que lo que están pretendiendo las organizaciones agrarias es montarse ese chiringuito donde trabajen a lo mejor 40, 50, 60 personas, sean una especie de oficina de tramitación, es decir, una especie gestoría, eso ahora es la palabra, una gestoría que él solucione los problemas que tengan los agricultores. Esta es para mí la impresión que me da, porque el señor Cristóbal Aguado, cuando vino aquí cuando desapareció FEPAC, vino aquí y se reunió en Nules, en Burriana y en dos o tres poblaciones, que por cierto la asistencia era casi nula. Pero él dijo claramente eso, lo dijo claramente, se le escapó. Y aquí en Burriana, cuando vino, yo le dije: oiga, ¿no le parece a usted que el montar una oficina sin intentar solucionar los problemas primero desaparecerá a los agricultores y después desaparecerá esa oficina gestoría que usted quiere montar? No contestó. Contesto, es decir, que ese es el
tenemos
gran problema.
Un último apunte que hacer, Víctor Viciedo, acabando el programa.
Bien, pues yo simplemente les quería recordar a todos los agricultores de que ya después de... Yo diría que esto ha sido una oportunidad perdida. Y dirán, qué pesimista. Vamos a ver, hay más oportunidades. ¿Cuáles son las dos oportunidades que quedan? Por un lado, la comparecencia que voy a hacer en las Cortes, pero por otra, algo muy importante en la que ellos pueden colaborar, que se llama demanda a la Administración por los daños del Cotonet. Está en marcha. Está mi teléfono por ahí, 605 40 70 16. Repito, 605 40 70 16. Todavía te puedes unir a esa demanda. Si somos pocos, será otra oportunidad perdida. Si somos muchos, la Administración no podrá soportar la presión de que si nosotros ganamos y tiene que compensarnos, al año que viene, si no da la autorización excepcional del metilclorpirifos, serán todos los agricultores los que se querellarán. La cantidad de dinero que tendrán que indemnizar será tan alta que ellos mismos lo plantearán y posiblemente den esa autorización excepcional.
Sí. Bueno, yo lo que en este caso te voy a decir que creo que es muy importante que ahora que se están haciendo muchas manifestaciones a nivel nacional por todos los problemas que tenemos en la agricultura, yo siempre he defendido la idea de formar esa organización nacional uniendo a todas las asociaciones independientes, porque es la única forma de poderse sentar donde se cuece la política agraria. Allí podríamos tener influencia, podíamos presionar de veras. Y yo no sé si en este caso las otras asociaciones comprenden la importancia que es estar sentado en la misma mesa que el ministro o la consellera o estar fuera y que sean precisamente las asociaciones convencionales que tenemos que no hasta ahora no han solucionado las que sigan defendiendo el campo con sus reivindicaciones de humo. Es decir, es importantísimo tener una organización a nivel nacional.
Dicho esto, terminamos. Hoy lunes acabamos el programa de Agricultura. Sé que el lunes que viene usted va a tener que estar en las Cortes Valencianas, por lo tanto no tendremos a Víctor Viciedo, pero después de hacer su comparecencia seguro que sí que nos da algún tipo de declaración, no, seguro que nos da la declaración de lo que ha ocurrido allí en ese momento. Muchas gracias por haber venido. Esperamos impacientemente que ocurrirá el próximo lunes. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Pepe.
Gracias, Susana. Gracias a todos.
Que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas, y yo el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo.
Estás a la 92.2 FM.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma de Largo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma de Largo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundacióncaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Entre
huesos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de...
Bueno, divendres passat, com veis, els vaig avançar i si en publicacions en varios diaris, sobretot els digitals, on dia lo següent que Podem suspenia de militància al regidor de Vila-real, que va recolzar una moció de Vox per a ensalçar la bandera d'Espanya en totes les escoles públiques, és més, escoles públiques i edificis públics. Saben que des de casa es van posar en contacte amb José Ramon Ventura Chalmeta, el regidor de Vila-real, i ell ens va dir que quan ell tinguera les coses clares vindria a esta casa i mos ho contaria. Bueno, pues avui és dilluns, i com lo prometido es deuda, ell està sin esta casa i ve a contar-mos-ho. Bon dia, José Ramon.
Hola, molt bon dia. Bé, abans de seguir en tot això, m'agradaria dir un parell de cosetes. La primera és donar-te les gràcies perquè va ser la primera que se va ficar en contacte amb mi quan va moure tota aquesta merda. La segona, que realment lo important és que condenar una invasió d'un país que està així al nostre costat, com és Ucrània, per part d'un fascista com és el senyor Putin, no cap dubte de que això és molt més important que el que passa així, però que dins de els fanatismes que comencen per les banderetes i per la intransigència i per no voler fer política sinó fer politiqueo i anar en les mentires per davant, això tots sabem que comporta a fer guerres, com el que està passant en Ucrània, que és completament condenable el comportament d'un govern com el govern anava a dir un insult del senyor Putin. Segon, així a la nostra comarca tenim problemes molt més grans, com pot ser la situació en la que estan els treballadors de Nordex Acciona a la Vall d'Uixó, que és un problema real, són famílies que estan a punt de perdre els seus llocs de treball per culpa de la deslocalització i de emportar-nos les nostres indústries a Xina perquè les condicions laborals són més dolentes que les d'ací. Jo crec que això són problemes veritables, problemes de veritat, i el que hi ha sí, en el tema este de la moció, l'esmena, la votació del nostre poble, el que hi ha és molt de politiqueo i molta mala llet i mala informació.
En vez d'este titular, haurem pogut posar el titular de que Nordex, fins i tot en uns grans beneficis, decidís voler tindre més i deixar 100 famílies al carrer sense ningú recurs.
Exacte.
Econòmic.
És més, el mateix divendres ve així a Vila-real una delegació d'empresaris a l'Ajuntament de Vila-real, una delegació d'empresaris del sector de la ceràmica que estan innovant i van aportar un projecte de més de 4 milions d'euros i que van a generar riquesa, van a generar un valor añadit a un producte ceràmic que és ensenya de la nostra innovació i del nostre creixement industrial, i ve així un equip d'apunt i en lloc d'entrar ahí, que és una notícia bona per a la nostra població i la nostra indústria, ve a preguntar per el tema este de les banderetes, que sí, hi ha gent que li dona molta importància, però són molt fanàtics de certes idees, i crec que si la gent s'informara abans de creure els bulos, tots viuríem una mica millor.
No, posaríem el foco sobre el que realment posa o enxega aquest motor econòmic, que és la innovació, que per cert, nosaltres tindrem avui el director de la càtedra, que el va rebre igual junt a les autoritats del consistori, i parlem també d'això, que molts interessa molt.
Completament cert. I després també vam estar el divendres en la manifestació de les nostres organitzacions professionals del sector citrícola i agrícola, que van estar en València fent una gran tractorada i una gran manifestació. Tot això ha estat tapat per un tema d'una votacioneta realment sense importància. Ara, sí que té importància el que se va votar en l'Ajuntament. En l'Ajuntament, Vox va presentar una moció que dia que obligava l'Ajuntament a ficar bandera d'Espanya en los colegios públicos sí. y privados. Uh-huh. Vox, que són una miqueta despistats, algú els diu que això no depèn de l'Ajuntament. Però com ells sempre van dient que ells no volen demanar res a les altres institucions, que volen demanar-lo, només coses que siguin de l'Ajuntament, pues se la tenen que mainar i canviar ixa esmena i se fan una autoesmena. En ixa autoesmena que fan, lo que demanen, i sí que ho poden demanar, és que l'Ajuntament sancione coercitivament a les directives dels col·legis que no tenen les banderes. Això vol dir que si s'aprova això, a renglo següent tenim que anar al jutjat a denunciar als directors i als consells de direcció de totes les escoles de Vila-real que no tenen les banderes ficades a la seva façana.
Públiques. I de tots els centres públics. Públics,
sí. I concertats, perquè també depenen de... Exacte. Mm-hmm. Entonces, nosaltres això veiem que és una salvatge, que això és una indecència per part de Vox. Però, si votem que no, Vox pot anar al jutjat i denunciamos per incompliment de la nostra obligació, que és respectar i fer respectar la llei. Mm-hmm. Complir i fer complir la llei. I informar de les lleis que hi ha entre les diferents administracions. O sigui, ahí el dilema és molt gran. Entonces, se presenten tres esmenes perfectes. La esmena de Ciudadanos és una esmena tècnicament i espectacular. La veritat és que és la que a mi me va fer canviar de l'abstenció al vot positiu, encara que aquesta esmena no va estar acceptada, que ahir faig jo l'error de pensar-me que sí que ha estat acceptada. Jo quan vote sí a les tres esmenes, però la de el PSOE anul·la completament la moció de Vox, l'anul·la i la substituïs. Uh-huh. Per tant, ja no estem votant la moció de Vox. La moció de Vox és vomitiva i la moció de Vox és la que se canvia per una esmena del PSOE que la substituïs, i això és la que se vota realment. Entonces, tots els que diuen que així s'ha aprovat una moció de Vox estan faltant a la veritat. S'ha aprovat una modificació d'aquesta moció. Per tant, jo de
on se lleva la paraula obligar i se, i informar. Se informa, no, la paraula requerir.
Clar, el requerir és informar a les directives de les escoles que existeix aquesta llei i que són, les lleis són d'obligat compliment. Al que no li parega bé aquesta llei, que vaig al Congrés dels Diputats i que presenta una modificació d'aquesta llei. Aquesta llei és la 3/90.
Sí, la tinc en el comunicat, és la llei 3.1, que és la 39, és l'article 3.1 de la llei 39/1981 del 21 d'octubre.
Molt bé, que va ser modificada el 14 d'octubre del 92 per a les Olimpiades o tot això que de sortir algo, i ell se va modificar una miqueta, però és des d'entonces no s'ha tocat, ningú ha demanat canviar-la. Per tant, la gent que esta llei els ofenga, que intenten canviar-la, per favor, però que no vinguin així en base a mentires a dir coses que no són certes.
Vostè té el comunicat de Podem València, sí. Però el té simple i llanament de forma verbal, és a dir, vostè ho comuniquen per
sí,
telèfon.
Sí, a mi me comuniquen per telèfon i me diuen que van obrir-me un expedient i que me sostenen temporalment de militància, mentre, perquè ells quan me requereixen informació, ells m'envien un document que circula per les xarxes i que els arriba d'ells com una moció conjunta de el PSOE, Vox i Unides Podem. I a mi m'exigeixen explicacions de per què he presentat una moció conjunta en Vox i en el PSOE per obligar a ficar banderes als col·legis de Vila-real. Clar, jo els dic que això no és cert i els donen la informació de tot el que ha passat. He de dir també que clar, ells actuen de la manera que actuen, perquè tenen un compromís antifeixista i una línia roja que és no anar en els fascistes ni a repartir aigua entre la gent que estiga morint-se de set. I la veritat és que ells reaccionen, clar, en aquest comunicat fals, hasta jo m'hagués pegat hòsties, és normal.
Vostè li comuniquen per telèfon, per escrit no li han comunicat a hores d'ara res.
No, però estic esperant-la, estan fent el... Clar, jo aporto la documentació i ells, els procediments, la burocràcia, tots sabem que és molt més lenta que les notícies, però estic esperant-la, per supost. Jo imagino que m'arribarà avui o demà, perquè contem que ha estat el cap de setmana de permís.
Que és inhàbil. Vostè és militant de Podem.
Sí, jo soc militant de Podem, però soc regidor de Unides Podem Confluència d'Esquerres per Vila-real. Jo, el divendres, vaig posar el meu càrrec a disposició de la confluència d'ací de Vila-real, Confluència d'Esquerres per Vila-real, i tots me van demostrar, com ja ho havien fet abans, el seu suport incondicional, perquè ells saben exactament el que ha passat. O sigui, ells no s'han cregut en un moment les fake news. Ells saben el que ha passat, saben el que s'ha votat i saben que nosaltres estem en contra de denunciar a les directives dels col·legis del nostre poble, per supost.
Per tant, nosaltres sabíem que tenia vostè una reunió divendres per la vesprada on posaria, perquè va estar així el portaveu de Podem, Alejandro Sandoval, i ens va dir que tenien una reunió i allí prendrien les decisions. Va donar casualitat de que tenia que vindre perquè hi havia
una acció
de replegada de menjar per a els centres d'acollida d'animals abandonats.
Sí, i a més per a replegar signatures per a començar la llei valenciana de protecció animal.
Exacte. I ens va dir que, bueno, que ells estaven esperant a veure vostè per l'esperar que els explicava.
Sí, jo a vostè ja li ho havia dit quan va parlar per telèfon, li agraïs la discreció que ha tingut de les conversacions privades i ells també ho sabien perquè nosaltres tenim uns grups de WhatsApp i uns grups de Twitter, de Telegram, però ens comuniquem, el Cercle, la Confluència i el CCM d'ací de Vila-real. Entonces ells estaven assabentats en tot moment del que havia passat i del que estava passant i ells ja m'havien demostrat el seu suport. També he d'agrair el suport que m'han donat privadament directors i mestres d'escolatges d'ací del poble, que molts s'han ficat en mi, en contacte amb mi, i m'han donat les gràcies perquè, clar, estem parlant de que estem votant en contra de que se'ls denuncie. No tergiversem les coses, no monisquim d'això. L'important és això. L'important és que Vox volia que denunciàrem als mestres i als directors dels nostres col·legis. És una botxeria. Entonces també se van ficar en contacte amb mi i me van donar el seu suport i el seu apreci. Molts de regidors de Podem del País Valencià, regidors com Rafa Segarra, que va tindre vostè ací també
el mateix dia.
Exacte. que li ho agraeix moltíssim, membres de Podem, membres d'Esquerra Unida també, que me coneixen, o sigui, no anem a enganyar-nos, que m'han mostrat el seu suport, i també regidors de ciutats de més de 50.000 habitants que s'han ficat en contacte amb mi preguntant exactament el que havia passat, que és el mínim que se pot fer, i després, una vegada s'han assabentat, donar-me el seu suport i que comprenen que les errades les poden fer tot el món en algun moment, però que en cap moment això se mereixia l'escàndalo que s'ha generat.
Clar, perquè ara vostè, si el suspenen de forma provisional,
sí,
de Podem, vostè, quan jo el tinc que entrevistar i el presentaré com a regidor de Vila-real per
la confluència d'esquerres per Vila-real.
El meu dubte era ese, era el fet, el meu dubte, que jo li traslade personalment, però sé que és el dubte que té la gent i el sentir de la població. És
ja,
dir...
però vostè sap que vostè pot entrevistar-me també només com a Chalmeta, el regidor de Vila-real.
Muy bien. Pues entonces, aclarida això, vostè està així per confluències
sí.
I tindran una reunió en Podem Vila-real?
Sí, anem a veure. Ja la van tindre el divendres.
Va ser en la Confluència.
Va ser en la Confluència. Van
Però
vindre,
en Podem?
En Podem, en el CCM va ser, i esta setmana vindran de València a fer una reunió en el Cercle de Podem, i ahí estaré jo també, encara que de moment no siga militant, perquè tinc la militància suspesa, però jo aniré a explicar-los directament. És de reconèixer que Carles Fons va vindre des de València així per a reunir-se amb mi, per a assabentar-se de tot el que havia passat, que la direcció de Podem València en tot moment ha mostrat interès per saber exactament el que havia passat, i això també és d'agrair, perquè encara que de primeres se cregueren el bulo que rodava per una fake, o sigui, un document oficial modificat, o sigui, jo crec que això pot constituir hasta delicte.
El que passa és que en el partit que tot el món coneixen com Unides Podem, no és un partit com per exemple és el Partit Socialista i el Partit Popular, on la gent que està ahí està, és del Partit Socialista i del Partit Popular. En un partit com Unides Podem hi ha molts partits i vostè té que donar moltes explicacions. No sap la gent, quan un regidor d'Unides Podem és elegit, cada volta que pren una decisió, a la quantitat de gent que té idees i se unís a aquesta confluència, té que donar-li explicacions. Això és el que la gent desconeix.
Exacte. Jo el que sí que has de dir és que la meva lleialtat inquebrantable és en la ciutadania de Vila-real, i sobretot en la gent que anàvem i recolzàvem a Unides Podem, Confluència d'Esquerres per Vila-real. I això és el jurament que jo vaig fer de lleialtat, i ahí sí que soc, la meva franja roja, la meva línia roja està en aquesta lleialtat. Nosaltres tenim un pacte de govern al que tinc que ser lleial, perquè m'obliga la meva signatura i el suport de la Confluència d'Esquerres per Vila-real, i ahir tampoc puc ser deslleial de cap manera.
Pues en això ens quedem, José Ramon Ventura Chalmeta, regidor per Confluències de Vila-real.
Moltes gràcies, Susana.
Per cert, no sé si estan sentint que avui durant tot el dia hem tingut a Bomburi de fondo, no?
Sí, bé, s'ha convertit avui en trending topic perquè l'artista ha decidit que deixarà els escenaris enguany, Susana.
Serà en el mes de setembre i en València. I ara els dissem en qui? En Javi Mata. Ser feliç com antes fuimos.